Bé, estic agraït per la invitació que se m'ha fet de participar en aquestes jornades. Això perquè Pla ja ho sap i ho faig extensiu, que ho sàpiga tothom també. I més encara de fer l'última intervenció. Per presentar sumàriament la incorporació d'uns nous dietaris, quatre nous dietaris concretament, que s'incorporen, jo dic en un present de continuïtat perquè encara no són materialment a la Biblioteca de Catalunya, uns dietaris que havien estat al domicili familiar de Xavier Rullant de Franc i de Tina Estelrich i Marc i darrerament a la casa d'una de les filles a Londres i que no havien estat identificats com a tals abans i no van poder ser editats en el seu moment, cosa que potser també hauria estat impossible perquè llavors el llibre hauria resultat massa gruixut. Els dietaris que ara presento són escrits, el primer i el segon, en llibretes en format de quartilla, com el publicat del 1918. El tercer no és ben bé, diríem, un quadern, sinó que són fulls arrencats consecutius d'un bloc, un bloc espiral, de mida petita, i el quart, també de fulls de bloc d'una altra mena, i cobreixen respectivament les dates següents. El primer agafa la primera part de l'any 18, de gener a maig. El segon seria el tercer de l'any 18 i va del novembre del 18 al juny de 1919. En aquesta data, el 18 de juny de 1919, l'autor indica que escriu a part el dietari corresponent al viatge a Portugal. Diu, viatge a Portugal, notes de viatge a part. Aquest dietari, fins ara, si més no, no l'hem trobat i serà una llàstima que sigui perdut. Continua després el juliol del 19, hi ha anotacions esparses, i hi ha bàsicament el 19 i una petita part de l'any 20, entre gener i maig, i després encara, fins al maig del 20, però anotacions ja molt, molt esporàdiques. I de tota manera hi ha salts també. Diu, el 2 de novembre, per exemple, diu que havia estat 3 mesos sense escriure. Res, el dietari. I el 21 de maig del 20, que n'havia estat 5. Per tant, tot i que presumim que sabem que va ser un home que va escriure molt quotidianament el dietari, de tant en tant tenia aquestes, diguem-ne, aquests lapsus per circumstàncies doncs, que en cada cas potser es poden explicar. El tercer dietari és, dels quatre que s'incorporen, és de setembre-octubre, o més ben dit, el 31 d'agost, del 39 al 21 d'octubre, sí? Un poc temps del 39, però en dates, diguem, molt intenses. I el quart dietari, que es titula Diari de l'Horta, perquè és Diari de l'Horta de Pollença, agafa dates saltades entre el 46, el 47 i el gener del 48, però esporàdicament, només perquè són dietaris escrits en estades que feia a l'Horta de Pollença. És a dir, a la casa que ell havia llogat, no sé si el mateix 46, perdó, 1946 o una mica abans, la qual cosa porta a fixar-se molt especialment en el paisatge del lloc, el de Formentor, el d'altres indrets de l'illa, i dedica molts fragments a la descripció, sovint relacionada amb sentiments o sensacions del moment, amb alguna vegada, amb alguna certa extensió. Cosa que, de tota manera, no fa només en el 39, sinó que la descripció del paisatge, tot i que el diari propi bàsicament és d'explicació de les coses que fa, hi ha també de les coses que pensa, de les coses que sent, de les coses que sent dir, etc. És significatiu, per exemple, que hi hagi uns fragments de tipus descriptiu ja en els dietaris del 1918, datats a Mallorca i concretament a Montuïri, és a dir, el retorn a la seva terra natal el portava doncs, a immergir-se fora de les ocupacions diàries doncs, a la contemplació del paisatge. Diu, per exemple, l'hora més vella del dia és la que he passat allà a les 8 del vespre, tot sol, enmig del camp, la terra era tot en sombres, els arbres prenien formes de bruixes escabuixades i, oh visió corprenedora i fantàstica, la lluna eixia sangonenta darrere les suaus comes llunyanes. I afegeix, i per això ho llegeixo, era un paisatge leopardià. El tercer dietari, el de 1939, és datat bàsicament a Madrid. Es veu obligat a estar-s'hi per poder tenir a prop els interlocutors adients per a l'afer de la petició de commutació de la condemna a mort del seu germà. És un episodi estudiat per en Josep Massot i està en contacte amb la família del seu germà. Hi ha moltes referències a les gestions de l'afer, per bé que diu que en fa un dietari especial que no s'ha conservat o no s'ha localitzat. Destacaré d'aquest dietari les referències crítiques o reticents, pròpies o recollides d'altri, a l'actitud dels militars, conjuntament el militarisme, el clericalisme i la burocràcia, que diu són les tres plagues d'Espanya i totes elles guanyadores de la guerra. A la gestió política dels vencedors, a la marxa de la Segona Guerra i el hitlerisme, a la persecució de la llengua i l'esperit, a les seqüeles repressives ofertes pels signants del manifest dels mallorquins als catalans del 1936, a la reconstrucció catalana en què el voldrien i els voldria implicat, a la feina per Ufilms. Va ser guionista i va intervenir d'una manera molt directa en la pel·lícula Agustina de Aragón i tenia també altres projectes de films. Es refereix també als nous projectes editorials, a la possible destinació com a agregat cultural a París i a la seva trajectòria personal i professional. Un tema que vull destacar perquè és recurrent i lliga, com veurem, en reflexions dels dietaris anteriors. Escriu el setembre del 39. L'únic problema meu, potser, radica en trobar el mitjà de treure'm del damunt la peresa. Si bé aquesta peresa, prou me n'adono, és conseqüència de la nova i immensa decepció portada a la vora del més profund escepticisme. Ploro tot el que hauria pogut ser i no sóc, tot el que podria fer encara i no podré fer. Tot un pla de vida i les seves realitzacions en marxa es miculat el 18 de juliol del 36, una destrucció fins a l'arrel de la fe, de l'entusiasme, de la idea i de la seva expressió. Recomençar, després, gairebé a les palpentes. I, novament, tres anys després, la guerra europea tira per terra el pla novell de treball a Espanya, a Europa, llibres per a Amèrica. I la biblioteca, els papers, les lletres, tot el nou cabal, tot en perill de perdre's el meu apartament de París. I jo, aquí, presoner atuït de l'afer del meu germà, que no puc deixar perquè la injustícia és massa atroç, massa enorme. Tota la vida he fet els possibles per a no tornar-me un personatge tràgic ni dramàtic, però algun dia tanta paciència pot esclatar com un Vesuvi. El que sé d'aquesta Espanya, de la seva societat, dels escalafonats, és tan purulent i espantós que l'infern dantesc resulta, en comparació, un ramat de bones persones. Els dos primers nous dietaris, juntament amb el publicat de 1918, que cobreix les dates intermèdies del 6 de maig a l'11 de novembre, coincideixen en el temps amb els mítics dietaris de Josep Pla i de J.B. Foix i coincideixen, si no en els resultats finals, també en la intenció. Donar testimoni del procés de formació i de l'accés a l'acció o accions professionals, tot fent reflexió i confessió del propi caràcter, dels punts forts i dels febles que hi veu i donant testimoni interpretatiu del món en què es trobava immers. Havien de ser, raonablement, pedrera per a obres de futur, si més no per a unes memòries, com ja he exposat en una altra ocasió. Més que no, a diferència del quadern gris o del diari de 1918, punt de trobada de textos diversos posteriors incardinats en l'entramat del dietari primigeni. Alhora, dietari intern i dietari extern, i prenc les paraules de Xavier Pla, i sense títol especial, a diferència dels de Pla i Foix, el dietari de Joan Estelric presenta, com el de Pla amb mots de Xavier Pla, veritablement l'aparença d'un diari íntim i el començament de cada fragment, per exemple, la indispensable inscripció temporal i sovint també especial. El narrador pateix, al llarg del llibre, una veritable transformació individual, moral, intel·lectual i sentimental. A l'epíleg a l'edició dels dietaris vaig indicar que el corresponent a les dates que van del 6 de maig a l'11 de novembre de 1918 inclou referències als anys de formació escolar, sobretot a Maó, a lectures diverses, Kierkegaard, Leopard i Nietzsche, Romain Rolland i molts altres, i ja n'ha parlat Sílvia Collvinent, i a la primera relació amb Eugeni d'Ors. a més de la feina a l'editorial de Gustau Gili, el fallit encàrrec d'Eugeni d'Ors per ocupar la secretaria de l'Institut i a les angúnies econòmiques negativament condicionadores de la seva dedicació a completar la formació acadèmica. Tots aquests temes es troben àmpliament tractats en els altres dos quaderns retrobats, del mateix any i del següent, i molts altres s'hi incorporen per la natural successió dels esdeveniments i les circumstàncies personals i dels fenòmens socials i dels entorns immediats, i omplen més o menys satisfactòriament des del nostre punt de vista interessat algunes de les llacunes allà mateix indicades a què em referiré preferentment: la ruptura de les relacions estables amb Eugeni d'Ors, el pas de l'òrbita professional de Gustau Gili a la de Francesc Cambó, etc. Entre altres coses, aquests dietaris permeten també precisar la identificació d'algunes de les persones esmentades als dietaris. Per exemple, jo havia confós una Agneta, que es diu Agneta Canut, amb Agneta Marc, perquè totes dues familiarment es deien Anita, tot i que les referències que hi fa als dietaris publicats no em lligaven bé amb el perfil de la persona. O permeten també que el dietari de l'Horta pugui ser identificat, em fa l'efecte, amb un que esmenta el 1949 quan el donava per perdut. En aquest dietari, el dona per perdut en un apunt i diu: per què, Déu meu, a casa m'han fet fonedís el quadern de les meves anotacions? Hi ha aquí un irritant misteri que no he pogut aclarir. En aquest dietari posterior, el 7 de gener de 1947, Joan Estelric escriu: em trobo físicament molt bé, però tinc depressions atuïdores. Necessito companyia amorosa i comprensiva. Em sento abandonat i sense afectes. No puc comptar per res amb la família. Sóc un orfe. Trec a col·lació aquest apunt perquè casa amb els que el 1918 ens permeten ja d'aproximar-nos millor al perfil psicosomàtic o caracteriològic, si ho puc dir així, i d'explicar-nos satisfactòriament algunes de les constants dels dietaris, tant pel que fa a la seva personalitat com a la seva activitat professional i a la que afecta persones i col·lectius diversos. En un apunt del 14 de maig del 19 escriu: sóc un psicastènic. De quant temps en dura? 5 anys. Ara els fa. Unes eleccions i després temporada tristíssima, acerbíssima, a Alcúdia. Es refereix a les que va fer guanyar Esquella. Aquelles vistes al mar, aquelles excursions cap a l'Albufera, travessant núvols de moscards, aquella anada inca amb ma mare per a fer-me un trajo que em servís per a Madrid, oh Déus, tota la tragèdia dels meus 18 anys. De llavors ençà què? 5 anys. Vida, lluita, treball, diversió i sobretot preocupació íntima. Però què? Sóc un geni? I doncs va acabat en dos punts d'admiració i amb un interrogant. Em referiré ara als temes més rellevants com a fil conductor, molts d'ells recurrents, a partir d'una selecció prèvia de poc més de 300 fragments, que no els llegiré tots, evidentment, deixant parlar, doncs, més els dietaris que a mi mateix. El darrer apunt esmentat és un dels molts amb dades i especulacions autobiogràfiques i familiars en què apareixen paraules com gelosia o enyorança. Diu, per exemple, estem ara entre el 18 i el 19 sempre: me fa por el casar-me perquè reconec que sóc molt gelós. Ah, el mal dels insulars, l'enyorança. I no és que hagi rebut cap desatenció, està parlant de la seva arribada a Barcelona. Ben altrament, en Gili, l'Ors, els de la revista i la Veu, tothom m'ha rebut amb cordialitat. Però l'enyorança és molt complexa. En trob aquí sense estimacions íntimes que puguin ésser correspostes íntimament per mi. De bona gana me'n tornaria a Mallorca, abandonant-ho tot. Però allà també me desesperaria tant o més que aquí. Els homes de la meva natura no sé per què són fets, sinó per enganyar-se ells mateixos en ficcions de vida. O hi apareixen també conceptes i característiques personals relacionables amb la psicastènia, un terme pel que sembla avui obsolet, com obsessió, ansietat, fòbia, inconstància, indecisió, abúlia i fins i tot diria misogínia. Diu: serà difícil que em casi perquè no trobaré dona totalment amable. Molt sovint me sento jo el més gran inimic de mi mateix. Me veig estúpid, indecís, apagat, vulgar, borrós. amb coneixements escassos i superficials, amb inseguretat de posició, sense títols ni carrera universitària. Pocs dies després, això era del febrer del 19, una mica més tard, l'abril, diu: "He perdut la fe en quasi tot. Últimament tenia ocupacions i ara, sense res que m'obligui a treballar", és el moment que ha passat ja de l'òrbita de Gili a Cambó, per tant, diguem, amb un horari més lax, sense haver de fitxar cada dia d'hora del matí, escriu: "Sense res que m'obligui a treballar, romanc descentrat. Cal carrera, canviar de vida. Penso tot això verament agitat, emocionat, amb llàgrimes als ulls, amb les dents contretes, els ulls cansats de no dormir però febrosos de dret escrivint. Amb mi mateix faig prometença de canviar la ruta, d'intensificar el meu estudi, d'acabar una carrera, d'aprendre les llengües que em manquen per al meu perfeccionament. Què s'ha fet de les antigues esperances de lluita i victòria? Tornem a la baralla de les idees i els caràcters. Cerquem l'eternal principi del viure, del pensar, del produir, de l'actuar. Vull liquidar la vida passada, crear o assegurar amistat, crear amor, crear una finalitat pròpia. O vita nuova, o vita nuova." Trobem encara dos altres conceptes que ens semblen rellevants en aquesta trajectòria vital: autoestima i genialitat. Escriu: "Ésser superior als altres és posseir facultats més desenrotllades i més actives que els altres. És viure més. I el que m'ha salvat del desconhort en aquesta vida múltiple que sempre he feta." O bé, "I si penso en ma vida, en això que és estat tan prometedor, verament els primers anys d'un geni, i en això tan indecís, tan decantat de la primicera empenta que es presenta per al demà, m'esdevé el desconhort." En un extensíssim apunt del 25 d'abril de 1918, al·ludit ja per la Sílvia, traça, partint de les notes preses del Giacomo Leopardi de Paul Azard, unes vides paral·leles en les quals hi ha preocupacions recurrents dels primers anys del dietari. L'exercici de paral·lelisme plutarquià no responia sinó al que escrivia unes setmanes abans, just quan estava llegint l'obra de Paul Azard. Escrivia, era el març del 18: "Com em plau trobar en les vides dels grans homes fets característiques molt semblants en els de la meva vida. És que els genis són els homes més humans, més amples i més fondos, més universals, els que tenen intensificades totes les facultats humanals." Aquests fragments, i molts d'altres, contribueixen a una mena d'autobiografia interior i donen un quadre de la situació personal de Joan Estelric en el seu temps i el seu medi, i de les ambicions personals, tant les professionals com les sentimentals, totes elles condicionades per la necessitat de guanyar-se la vida i per la consegüent dedicació a feines que no li interessen, tema recurrent en els dietaris dels primers anys. Per exemple, diu: "La més sòrdida confusió d'idees m'envolta. Llevat de qualques conviccions polítiques i morals, no en tinc d'altres. Em caldria temps per a meditar i no en tinc. Per vella que sigui una tasca, del moment que un la fa per guanyar-se la vida, son treball l'embruteix." O bé, diu: "Ara, les necessitats creades, reals o fictícies, ben reals per a mi, me priven de prescindir-ne dels ingressos que tenia." De Quadern Consolador qualificava el seu dietari en una data de la part publicada, el maig del 18. A finals del 19 escriu que aquestes notes diàries o setmanals, o com siguin, haurien d'esdevenir, si no un examen de consciència temporal, del qual no em veig ni em crec físicament capaç, sinó una recapacitació d'ambicions, projectes, desitjos i camins per realitzar-los i una revisió de necessitats momentànies o futures. Haig després, veia el dietari, com una ocasió de reflexió. Si prenc aquestes notes, és només per entretenir-me jo mateix, per a fixar un estat d'ànim, per a servir del record futur, tasca ben vana també. Són pròpies, doncs, d'un dietari i, sobretot, d'uns dels anys de formació, les reflexions al·ludides a les ambicions personals i a la situació real, els dubtes davant del futur personal, davant les conviccions polítiques i religioses abandonades o vigents, els estats d'ànim, la capacitat d'escriure i d'expressar-se convenientment en qualsevol circumstància i per qualsevol mitjà, el context polític i les possibilitats d'actuar-hi, etc. I en l'etcètera, les reflexions relatives a la creació literària i a la literatura en general. Escriu: "Se'm fa cada dia més urgent la necessitat d'un principi al qual acomodar ma conducta. Avui visc en un caos i cada cosa que penso, cada projecte que ideo, el deixo després pensant en la probable inutilitat de tot això. Tal volta fos una solució, si no salvadora, almenys orientadora, el pessimisme a lo Hartmann, emmotllat amb un temperament mediterrani com a camí per arribar al major grau de felicitat. I poc després diu: veig que estic alliberat de totes mes idees i prejudicis d'adolescent, però em trobo ara desorientat i sense base. Penso en el pessimisme a lo Hartmann, altra vegada, que tal volta em suggeriria una solució. Penso també en el pragmatisme de James com a fórmula, només com a fórmula. L'escriptor diu en un altre moment que llença al públic una obra prematura és que no porta a dintre grans aspiracions. Quan jo tenia 15 anys, me creia que als 20 ja hauria publicat una pila de llibres. I ara sembla que als 30 encara no hauré fet gaire cosa. Aquesta reflexió és relacionable amb unes altres de referides de la dificultat de l'expressió escrita, que no són altra cosa que signe de maduresa i de consciència professional, i no és gaire diferent de les que fan palesa l'angoixa de l'escriptor, d'un Josep Pla, per exemple, davant les tensions provocades per aquest ofici amarg, per una activitat diabòlica i sanguinària, que són expressions que l'Albert Pla coneix, perdó, el Xavier Pla coneix molt bé. Diu: estic en una època, diu Estelric, en què trobo gran dificultat en l'expressió del pensament per escrit. Pensar i escriure de pressa, a l'ensems, me resulta molt laboriós. Sobre aquest àmbit també literari, diu: un filòsof escriu per a rebre el premi després de la mort, un literat o poeta a les darreries de sa vida, un publicista per poc temps després de ses produccions, un periodista per a l'endemà, un orador per al moment mateix o immediat. La compensació d'això és que la durada de la glòria de cadascú està en raó directa del temps que tarda a conquerir-la. A les seves preocupacions de futur hi havia sempre subjacent la manca de possibilitat de dedicar-se a formar-se més enllà de l'autodidactisme, al qual farà sovint referència. Tot el que sap, està parlant aquí en tercera persona, ho ha hagut d'aprendre per ell mateix, en perill d'haver pres un mal camí. La biblioteca de Maó està mancada, a més, de llibres moderns. El canvi esdevingut en mi començà a la tardor de 1914, quan vaig haver d'abandonar l'esperança de seguir meus estudis a Madrid i em posi a reflexionar, en companyia de la Brière, sobre les coses i els homes. Comencí també un diari de pensaments i abandoní els projectes que tenia de profunditzar amb ajuda dels novells criteris, Morras, Minguijón, en l'essència del tradicionalisme i treballar en el socialisme catòlic. Molt posteriorment rescatarà uns escrits anteriors, potser d'aquesta època, sobre el pes de la formació autodidàctica i els condicionaments que li ha portat. Ho escriu, per exemple, al prefaci a un text inèdit que es titula Invitació al viatge, que és, de fet, una llibreta de notes amb apunts diversos, però no conclòs. Les circumstàncies m'han fet autodidacta. He cercat un mestre a qui seguir, i el mestre, essent-me infidel, he hagut d'abandonar-lo en decepció no exempta d'ira. No he sofert les influències universitàries precisament per haver freqüentat universitats diverses, no havent pertangut a cap escola, ni havent-me sotmès a cap mètode professoral, no he estat totalment víctima de les doctrines de moda. Sense mestre que em donés la saviesa i la ciència en fórmules ja adquirides fetes, no he hagut de planyar esforç ni paciència. Quants camins he seguit que es perdien al lluny. Obro ara un apartat sobre la relació amb Eugeni d'Ors, a propòsit d'aquest apunt tardà, amb una referència diàfana a Eugeni d'Ors, que amb Carné i Bofill i Mates eren, en mots d'Estelric, els tres millors productes de la generació passada, diversos, antagònics i persistents, equidistants en els tres vèrtics del triangle equilàter. Això ho escriu l'abril del 18. I que Estelric voldria haver tingut l'Ors com a mestre directe més constant. El dia 2 de gener de 1918 apunta que està llegint el tom segon del glossari de Genius i les obres de Montesquieu, i el dia 9 que les glosses d'enguany de Genius són excel·lentíssimes. Apareixen medallons de personatges. L'ors té una força enorme de sintetització i una gràcia notabilíssima en presentar els aspectes més inconeguts de les coses. A finals del 18 escriu: avui he assistit a la primera lliçó de les donades per ors en el present curs de filosofia, professat amb alguns amics escollits. La reunió tenia un aspecte religiós. L'ors, lliçó preliminar d'un curs sobre Cournot, estava admirable. Verament, al seu costat nosaltres no valem res. Dóna ganes de deixar d'escriure i posar-se únicament a estudiar. Però la nostra vanitat com es nodriria? Aquest és, per a mi, un dia ben assenyalat. Diu a en Creixells: no sé si agrair, són paraules d'ors, no sé si agrair les vostres lloances. Vosaltres aplaudiu la meva capacitat de suportar molt de pes i jo voldria tenir la de deixar-me de moltes coses pesantes. Hi va haver, limitada per la dependència de l'editorial Gili, una participació activa en els quaderns d'estudi i a Minerva i la intenció de col·laborar amb l'Institut. Diu Estelric: ors aplaudeix mes orientacions en l'ú de les pàgines literàries i insinua que podria fer dos treballs sobre en Guàrdia, per als quaderns d'estudi i un altre, de més amples proporcions, per a l'Arxiu de Ciències. Xenius ha trobat bé la llista de 12 autors dels quals publicarem obres o fragments en els quaderns de la col·lecció Minerva. Jo curaré de la traducció de quasi tots ells. L'ors, més diu un altre dia, m'encarrega, uns mesos més tard, m'encarrega interinament de la col·lecció Minerva i els quaderns. Manca puntualitzar molts aspectes i no sé si jo acceptaré en definitiva l'encàrrec. Però el 2 d'abril de 1919, Ors li comunicava que ja ha trobat persona per encarregar-se dels quaderns. A pesar que la meva posició era interina, no ha deixat per això d'impressionar-me malament. En aquesta data ja havien aparegut les primeres reticències i desacords. Així, al febrer, Estelric havia escrit que l'Ors és una cocot filosòfica, o també una lloca ufanosa que cova. Li surten pollets esquifits o rebels. Hi ha molts ous nials. I no amaga el seu descontent, i escriu també Estelric, que Ors no amaga el meu descontent envers mi. Quan un home de talent es posa així, sembla un ase. Però hi continua havent admiració per la docència orsiana. L'Ors, escriu el març del 19, en la lliçó d'avui sobre Cournot, ha estat superb, admirable. Bé que també es pot constatar un progressiu i fluctuant distanciament doctrinal, personal i col·lectiu, en primer lloc de Ferran i Majoral. Escriu Estelric: la rancúnia d'en Ferran contra l'Ors se va exacerbant. Jo li retrec a cada moment aquesta estúpida posició d'atac constant. A Josep Maria Capdevila es referiria a Ferran, tot fent referència a una rèplica del poble català a una desafortunada digressió lingüística de Xenius en una glossa. Diu, després, això ho escriu a l'Eugeni d'Ors, etapa barcelonina, després ja algú de la vora, de la seva vora, el primer Josep Ferran i Majoral, començà a retreure-li que en escrits i parlaments pontifiqués sovint sobre matèries que no tenia conegudes. Al poc s'hi afegiren les queixes més sorolloses de Joan Estelric. Després, Joan Creixells se'ls unia i últimament Carles Riba. Capdevila, en canvi, escriu Estelric, per aquestes dates, és qualificat de tipus perfecte de l'home devotíssim. En un altre moment diu: la conferència d'avui em feia classificar l'Ors entre aquells pensadors que conceben intuïtivament, vull dir, imaginativament, estèticament, una teoria i després, entre els innumerables exemples històrics, li van cercant justificacions. En una hi transcriu també una broma que li envia des de l'Argentina Joan Torrandell, que li diu, li parla de la soledat d'ors en companyia. O bé, diu, el glossari és l'espina dorsal, d'apòstrof dorsal, de Catalunya de l'esperit i altres facècies. I diu, en què s'assembla en López Picó a un seminarista d'ordres menors? En què era exorcista. L'Ors, torna a escriure Estelric, com a escriptor i pensador, com a pensador i com a escriptor i pensador solitari, és admirable. Com a amic no existeix. Com a servidor d'un estat, en principi, és detestable. Pobres mesquins, els qui, com en Ferran, volen atacar-lo com a filòsof o escriptor. Diu, requerits per mi, en Millars i en Creixells m'han dit que l'hostilitat de l'Ors contra mi arribava fins al punt de no ésser agressiu, però sí de fer impossible la meva convivència amb ell. És necessària la ruptura. Tot d'una que tingui liquidats tots els assumptes que directe o indirectament em lliguen amb l'Ors. Més endavant, el meu cor esclata d'indignacions contra la tirania i l'estupidesa de l'Ors com a director de la cultura ortodoxa catalana, contra els ditirambes de l'Ors, avui, en la darrera conferència d'en Capdevila, molt interessant com a manifestació d'un esperit profunda, del qual ha dit que només tenia un precedent en Sòcrates. Li devia regirar les entranyes. Les paus amb l'Ors m'ha donat tota casta d'explicacions, m'ha reiterat que cap antipatia sentia contra mi i fins m'ha dit que si volia proves que em demanés. Això és del maig, del mateix mes de maig en què havia escrit aquest altre punt anterior. Em salto una cosa a què he fet referència abans a propòsit de Dolors Hostalric i el conflicte que hi va haver a la revista en què l'Ors els volia distanciar de la col·laboració. I llegeixo un altre punt. Diu, l'Ors, en joc acomiadar-me d'ell, em proposa d'acompanyar-lo a Portugal. Indecisió. I estarà conforme en Gili, que ara treballava per Gustau Gili. Diu, el personatge Ors, únic i inconvenient, no és l'home per a fer un viatge del qual ell és protagonista. Però en aquest dietari més general hi ha constància, no tenim constància del que escrivia en el dietari específic de l'anada a Portugal, però en aquest dietari més general hi ha constància de la ruptura, però no explícitament de les causes concretes. Podem trobar punts del tipus d'ençà que he tornat a Portugal no he fet sinó parlar amb els amics de la ruptura amb l'Ors i els motius que en mi l'han produïda. Això ha fet veritable sensació i no es parla d'altra cosa en les penyes literàries. Si hi havia motius que feien sensació entre els amics, sospito que no devia ser només, en tot cas, una qüestió de xarxar la fam. Hi devia haver altres motius de tipus doctrinal, ideològic, o vés a saber què. Segons diu Pellicena, l'Ors troba sobtada la ressenya que he fet de sa conferència. Volia publicar una ressenya d'una conferència feta a Portugal, però no serà publicada per prec seu. Encara col·laborava a La Veu, a Eugeni d'Ors. Res que faci referència a la seva persona en l'estat de Portugal. He retirat els altres articles i desisteixo d'escriure'n més. Potser només en faré un per a la revista i encara em fa molta peresa. Certament va publicar Diades Lusitanes, dedicat a Joan Creixells, el setembre, l'1 de setembre del 19. Ors no ha trobat en mi un deixeble devot i servicient i incondicional. Potser fins i tot he jo exagerat el meu sentiment d'independència absoluta cometent alguna incorrecció. No podria escriure-li perquè em molesta pensar-hi. I ara ell creu, perquè segurament ho creu, que jo, per comptes d'un gentleman, era un potiner, que l'he estafat, com em deia en Millars, que ell li ha dit. També li ha dit que per res del món consentiria que jo anés com a professor a Lisboa. El problema és greu i pot generalitzar-se a molta gent de Catalunya. El més gran interès meu és la intervenció en tot el moviment cultural del nacionalisme català, que és avui peu de l'Ors. Entre la gent notable i de vàlua, deia en un moment, només l'Ors no és amic meu i això m'afavoreix. I en relació amb Eugeni d'Ors va anar sorgint i afirmant-se al Seminari de Filosofia la relació amb els altres deixebles d'Eugeni d'Ors. Hi ha referències en els seus apunts, sense més detalls, al tema de les lliçons i a les discussions pròpies del plantejament de seminari. Per exemple, diu, en Creixells i en Xirau tenen gran disputa. El primer no donava importància al problema social que posava per sota de l'obra estètica social. El segon considerava el problema obrer com el principal. Els nous dietaris ens informen de la implicació major o menor en medis professionals, literaris i polítics. I tenim molta informació de la seva implicació amb l'acció mallorquinista, les seves relacions amb Camps Mercadal, amb Hernández Sanz, amb en Ruiz Manent, amb altres personatges a propòsit de Josep Miquel Guàrdia i dels seus records i dels seus interessos encara electorals a Menorca. A Mallorca, els seus referents principals són Joan Alcover, que tractà sovint, i Miquel dels Sants Oliver, també ha estat esmentat aquest matí, que potser tractà més esporàdicament, pel qual va, si més no, editar algun dels volums del Sábado, i per això el satisfà que Joan Alcover l'inviti a donar una conferència a l'Ajuntament de Palma sobre un tema literari i que li suggereixi de fer una breu exposició de la vida i obres de Leopardi, o que li llegeixi els seus darrers poemes. Li agrada, evidentment, a Joan Estelric. Se sent, doncs, en confiança en Joan Alcover. Tot i que no s'està de deixar constància de certes reserves, per exemple, a propòsit dels poemes bíblics. Diu, Joan Alcover, el nostre primer líric, era primer un raïm sucós. Esdevingué llavors una pansa. Ara, d'ençà que fa interpretacions bíbliques, és una sarment dura i rígida. Del seu entorn generacional de Mallorca, de literats i polítics, sovint indestriables, destaca el relleu concedit a Gabriel Alomar. El gran defecte de l'Alomar, l'únic, diu, és haver romàs un romàntic, un tradicionalista de la Revolució. Per això no pot comprendre certes abstencions i inhibicions de personalitats representatives enfront de conflictes de caràcter social. Vol ser aristòcrata, però roman plebeu. Hi ha moltes referències en aquest dietari que ens permeten de fer un dibuix més complet del que es podia fer ara, de les seves relacions amb l'entorn mallorquí de Joan Alcover i els altres, i també, per exemple, doncs, moltes referències a Miquel Ferrà, a Llorenç Riber, pel qual diu aquest capellà sensual que es pipella on s'abulla Mistral, Nanunzio, Virgili, o els germans Fortesa, o el Sureda, o el Vir Sants. Només llegiré un fragment que és com una mena de quadre de costums, que diu, he anat a passejar per Bellver amb en Bartomeu Fortesa. L'he anat a buscar a casa d'una tia seva que feia festa, Sant Josep. M'entrada en aquella casa ha estat com si amollessin un moix dins un galliner. Consternació de prompte. Després s'han anat refent i per tot eixien xuetons, xuetonets, xuetes, xuetonetes. Tots molt milocos i servils. En Tomeu, que té l'apariència de molta salut i pateix neurastènia, m'ha recitat algunes de ses poesies en broma. Té una gran facultat, la d'agafar la part còmica i especial de la seva gent. Fa referències també en Maura, com un polític valuós però equivocat de lloc, que deia que dins la política catalana hauria estat un home extraordinari. Els qui més el veneren en parlen amb la simpatia que transpira sa figura. Hauria també aquests dietaris, acabo en dos minuts, ens donen molta informació, que ara no puc especificar, sobre la seva participació en el grup de la revista, la seva relació, sobretot en Joaquim Folguera i en Josep Maria López Picó. Trobem molt sovint referències a la seva valoració d'artistes i escriptors del moment, per exemple, diu, pintures d'Alexandre de Riquer al Círcul, el Círcul de Mallorquí, on feia una exposició, cromos de blanco i negro, figures horribles. En els paisatges no hi ha sol, i si n'hi ha, no vibra. Tons grisos, impressió total detestable. Hi ha també referències a les primeres relacions amb Josep Pla, a l'admiració que li tenia, a la feina a l'editorial de Gustau Gili i sobretot al pas a l'àmbit de Francesc Cambó, que espero poder desenrotllar doncs, quan doni això per escrit, i a la idea que va tenir de la creació de plataformes. Diu, dia 5, visita a en Cambó, transcendental. Em proposa treballar en una revista que serà editada a París per a internacionalitzar el problema català. Amplio els seus projectes proposant-li la creació d'una oficina de propaganda a l'estranger que m'ocuparia migdia i l'altre mig l'esmerçaria treballant a la veu com a subdirector. En un altre moment, ja havia, en una primera entrevista amb Cambó i amb Ventosa, ja havia dit que s'havia oblidat d'aquesta idea que tenia de proposar aquesta oficina. És a dir, que és una idea que ja m'havia anat, potser havia vingut d'una manera sobtada, però havia anat potser madurant doncs, al llarg d'aquelles primeres setmanes de contacte directe ja amb perspectives de futur amb Francesc Cambó. S'ha fet al·lusió també al llarg d'avui a la multitud de projectes de recerca, assaig, obres diverses proposades, de les quals ell s'anava donant constància, no sé si com a recordatori o simplement doncs, com a simple constatació, en els seus dietaris. Obra per a fer, estudi dels imperialismes actuals, anglès, americà del nord, italià, francès, alemany, ibèric futur. Possibilitat d'èxit a Catalunya d'una vindicació de la filosofia cínica. Cal estudiar els grecs. O bé, projecte en cap de vila de fer una història dels pobles ibèrics tendenciosament nacionalista. Nosaltres assenyalaríem el plan i encarregaríem els capítols a persones autoritzades. Es podia fer una nòmina molt completa, interessant, d'aquests projectes, alguns dels quals van arribar més o menys a bon port, d'altres no, la majoria no. I, per acabar, voldria remarcar una altra cosa que subjau en moltes de les referències que s'han fet avui o dels fragments que s'han llegit, que s'han fet avui. Dels molts fragments que he adduït, i dels altres que he deixat al calaix, i dels que s'han llegit en altres moments, es pot constatar la tendència a l'aforisme, a la sentència. La Brière, per exemple, és un home espantat al dietari. Permeteu-me, i escrit així, així ho llegeixo, permeteu-me acabar amb una mostra presa quasi a l'atzar. La modèstia és la virtut dels qui no poden ser immodestos i s'hi conformen. Fes sempre el que té raó o ton instint te diguin, i si per cas t'equivoques, ja sabràs trobar-te justificants que et facin quedar bé amb tu mateix. La gelosia només pot tenir una solució satisfactòria per qui la pateix, la mort de la persona estimada. No sols els cansats fem la feina, però els cansats fem treballar els altres. I finalment, diu, parles amb més indiferència que canta un capellà en un enterro. Finalment, res més.